Interferències, amb Montse Virgili.
Kimoniko Ebi.
Hi ha gent que tampoc no suporta el sucre, però Interferències som uns romàntics. Avui recordem la música de Dirty Dancing amb Xavi Sánchez Pons. Doncs aquesta música fantàstica fa la sensació que ja tenim aquí el Xavi Sánchez Pons amb la seva cinta de caset, perquè ja sabeu que aquest estiu estem recordant les cintes de caset que han marcat la nostra vida. I estàvem pensant en aquells estius dels anys 90, quan agafaves aquell cotxe del pare, i hem tingut un Talbot Horizon, hem tingut un Super Mirafiori. Ara quin cotxe em proposes?
A mi m'agradaria un Seat Panda.
Un Seat Panda vermell, com ho veus?
Era molt maco, no? Era cute, més, que diuen els nord-americans.
Era molt mono, i a més el Seat Panda passava una cosa, que quan eren vermells, si els tocava molt el sol, agafaven un punt taronja. I això sí, m'inquietava.
Era com els micromachins, que amb el sol canviaven de, color. Te'n recordes?
Doncs la setmana passada ho vas fer també,
sí?
Que va vindre un oient emocionat.
És veritat, va trucar.
I va trucar i va dir, escolta, la setmana que ve vindré aquí a la secció... Perquè en sé més que tu, pràcticament, ens va dir. Robert Rosselló és aquí, està assegut a la taula de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Hola, bon dia, sóc aquí. I què tal?
Doncs sí, sí, espera, fem una cosa. Podem posar música i jo begui una mica d'aigua, perquè ara mateix m'ha entrat com una bola del desert a la gola i no crec que pugui acabar la frase.
Molt bé.
Ho veieu bé? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Interferències fins a les 12 del migdia. Imagineu-vos això, que estem en un Seat Panda vermell dels anys finals dels 80, principis dels 90. I l'any 88 la cinta de caset que més còpies va vendre a l'estiu justament va ser aquesta, de la pel·lícula Dirty Dancing, la banda sonora de la que tu m'has portat la cinta avui.
Es van arribar a vendre a tot el món 32 milions de còpies. De fet, és un dels discos més venuts de la història de la música pop. I potser la banda sonora més venuda, o una de les més venudes...
Sí, les més venudes de la història.
De la història.
Sí, sí.
Que s'ha de recordar que Dirty Dancing es va estrenar als Estats Units el 87.
Mm-hmm.
Però al nostre país va arribar el 24 de juny de 1988.
I la van veure als cinemes, sembla
sí,
que l'hora
jo,
feia.
Jo igual tenia 12 anys, igual al videoclub, però seria l'any després.
Mm-hmm.
I era com jo tenia 12 anys, 13 anys, i era la revolució. Jo no sé si ho feia vosaltres, però a classe... imitàvem els balls de Dirty Dancing amb la innocència d'un adolescent, que quedi clar.
Sí, nosaltres també, sí,
no?
Sí, allò que algú s'enlairava i l'altre et venia a aguantar per la cintura.
Sí, o ballaves així, agarrau.
Agarrau, sí, brutot, una mica.
Sí, no? Però érem nens, no sabíem
sí.
El que fèiem, no?
No, o potser sí, però és igual.
Bueno, ara el que m'agradaria és parlar de Dirty Dancing, la banda sonora, les cançons com més potents, i alhora parlar una mica de l'argument de la pel·lícula, que jo crec que la gent ho agrairà, això.
Una història d'amor...
Sí.
Molt
ensucrada. Recordem que és una història d'amor, no direm que és un Romeo i Julieta, perquè seria una mica exagerat, però és un noi de classe baixa, que és ballarí, que treballa a un resort que està a les muntanyes o coses dels Estats Units, és roquer,
és
rebel...
I és un tros de Samaler, vull dir, és un home
que està... Sí, molt, és Patrick Swayze, i després... una nena de classe mitjana alta que encara no sap molt bé de què va la vida, que té 17 anys, uh-huh. Que s'enamora d'aquest ballarí.
Com no?
I clar, és un amor impossible, perquè està parlant de dues classes socials molt diferents.
I ella és més normaleta, podríem
mateix,
dir, no?
Sí.
Ella és més... És petitonet, sí. Els cabells arrissats, un nas molt gros.
És molt innocent.
L'actriu es va operar i va ser un desastre. Mm-hmm.
Fatal.
Però vull dir, és un personatge molt innocent, eh? És com gairebé de novel·la de Corín Tellado versió teenager.
Sí,
però i bueno, aquesta cançó molt. Que escoltem ara mateix, Do You Love Me, és la primera cançó que sona quan el personatge de Jennifer Grey, que és la noia adolescent de 17 anys, que es diu Baby, entra per primera vegada on viuen els ballarins i estan ballant els ballarins aquest Dirty Dancing, no? I ella es queda al·lucinada, perquè ella ve, posem, de Nova York, d'aquests pijos, no?, una mica xungos, avorrits, i veu que hi ha una altra realitat al món. Que pots ballar prohibidament, que pots practicar sexe, que,
bueno, desenfrenat.
Li explota el cap. I és quan veu per primera vegada...
I a més suen molt aquesta gent quan ballen.
I s'ho passen molt bé, eh? Perquè tota la pel·lícula, una cosa que molt m'agrada és com contraposa les dues vides. Les vides de la gent de classe mitjana alta que han anat a aquest resort de vacances, avorrides, us en recordeu? No tenen gairebé humor, estan preparant aquest talent show tan cutre que surt al final amb els ballarins que tenen pocs diners, però són molt feliços, perquè fan el que els hi agrada. Saps?
Que bonic.
Vaya speech que m'he marcat ara a favor dels ballarins de Dirty Dancing.
Estàs tan content, ara? Sí. Bueno. Doncs ara seguirem parlant de Dirty Dancing i també el Robert Rosselló ens explicarà coses del que significa per ell. Mm-hmm. Mira, m'agrada molt el que ens diu la Emma Bella, una oient que tenim a Twitter, que diu Dirty Dancing és la de les pel·lis més masclistes que he remirat últimament. Doncs, Emma Bella, hem de parlar d'això, perquè moltes teòriques i teòrics del món de la televisió diuen que al contrari, que va ser una de les primeres pel·lícules obertament als Estats Units que va parlar de l'avortament.
Sí.
O sigui, parlem-ne d'això, eh? Uh-huh. Perquè és una dada curiosa, aquesta.
No, a part, parlant de lo difícil que ho tenien avortar les noies i les dones als anys 60... que havia de ser il·legal i posaven en perill les seves vides. I la pel·li t'explica que això... Bueno, és una, parla de que això no podia ser. Realment és una mica crítica, realment, amb que les dones tinguessin aquests problemes per avortar als 60, no?
Tot i així, sí que és veritat que hi ha coses típiques, doncs allò del príncep blau, la noia pobreta que no se n'assabenta, però trobarà el seu mascle perfecte i la salvarà de tot. Això hi és, no ho podem negar, sí, tampoc.
Però també és una pel·lícula de ficció, que a vegades...
La realitat vols dir que no és així,
no estan,
eh?
No estan reflectint la realitat, vull dir, és una fantasia.
Però crec que... Robert, digues.
Jo crec que la Claire Brasil, l'empresa de Brasil, de l'ACNEP, va demanar que era d'una patrocinadora principal, Claire Brasil, va demanar que se suprimigués aquest tema de l'avor.
Sí, perquè era massa fort.
Va demanar que ella no ficaria ni un diners i ho va deixar, Claire Brasil ho va deixar.
Uh-huh.
Sí, va deixar de...
I al final va ser una pel·lícula amb grans, m'estàs dient.
Sí, al final va ser pel·lícula amb grans. Sí.
Pues escolta, aquesta cançó que ara mateix està sonant, sí, que és Hungry Eyes, és una de les cançons que es va composar especialment per la pel·lícula. És una cançó composada als 80, cantada per Eric Carmen, que era un cantant que venia d'un grup de power pop que es deien Raspberries, i aquesta cançó és molt important durant la pel·lícula perquè és la primera vegada que veus que entre Patrick Swayze i Jennifer Grey, ell es diu Johnny Castle.
Hi ha un tema.
Uh-huh. Perquè recordeu que la relació entre ells comença perquè la companya de ball de Patrick Swayze està prenyada i ha d'anar a avortar, i li fan un avortament molt, molt xungo i ha de deixar de ballar.
Uh-huh.
I Patrick Swayze té uns bolos per més resorts on va ballar Mambo, i la substituta que escolleixen és la Baby, Jennifer Grey, i li ha d'ensenyar a ballar.
I al principi no en sap gaire,
és molt maldestre. Pues aquí és quan comença l'amor entre Johnny Castle i Baby.
Estava pensant que aquesta banda sonora té una cosa molt xula, que barreja molt els temes dels 60.
Totalment.
I no descoordinen amb els temes dels 80, que són molt de balada, podríem dir, de balada heavy, melòdica... O sigui, podria ser perfectament una cançó de, no sé, d'aquells músics...
Richard Marx, per exemple,
exacte,
o les que vam posar el primer dia de l'interferència,
exacte,
que estiu. Sí, el tema és, això també incideix en el fet de que la pel·li és una fantasia. Perquè realment tu estàs veient una pel·li dels 60, on sonen grups dels 60, de fet, fins i tot del mateix 62, perquè Do You Love Me, que hem sentit abans, era un dels hits dels 62, és on passa l'acció de la pel·lícula, però després et posen cançons de pop dels 80, ja allà ficades a una ficció dels 60, no? T'explico una mica que ens hem de relaxar, no?, mirant Dirty Dancing, i deixar-nos endur per la seva història
d'amor. Per la màgia i pel color rosa que desprèn tota la pel·lícula. Dirty Dancing, per cert, pel·lícula del 87, com dèiem, que es va estrenar aquí el 88. 38. Tu portes la cinta de caset.
Original aquí de l'època, sí, sí, que ara la conservo.
I, escolta, te'n recordes on te la vas comprar? Perquè això...
Es poden dir, es pot dir un establiment o no?
Sí.
El Corte Inglés, de la Diagonal.
Què vas anar, amb tota la il·lusió?
No, vaig anar amb els meus pares a buscar la cinta de Dirty Dancing. Bueno, jo crec que això ho feien molt, no, els 80?
Sí, sí, sí. Era el típic.
I crec que aquell dia em vaig comprar també el de Roxette i el Tears on My Pillow de Kylie Minogue. Et diria.
Teníeu quartos a casa, eh?
Home, tu, quan valia una cinta de casset a l'època? Ara sí m'has pillat. Ara, jo no ho recordo.
Era una fortuna.
Sí?
Pues,
mil pessetes.
500.
Mil pessetes de l'època.
Sí, 500 sí. Pessetes, potser.
Sí, sí, sí.
No totes les compraven a la benzinera, per exemple.
Les de la benzinera eren diferents,
però segur que estava a la benzinera d'Irtiran. Si em va acabar estant allà, seria una còpia.
Va, anem a sentir una altra cançó que ens recorda que l'amor és molt estrany.
I tornem al 60-50.
Quantes coreografies van fer amb aquestes cançons? Si ens ho voleu explicar, 93207474, ens encantaria que els oients ens truquessin per explicar-nos les seves cintes preferides, aquelles que se'ls van quedar encallades al cotxe i encara les senten repetidament, o si feien alguns balls amb Dirty Dancing amb aquestes cançons.
De fet, coreografies, i també imitàvem aquesta escena de la pel·lícula.
I
és
tant.
Una de les escenes cim de la pel·lícula.
I a més, me'n recordo que ella portava uns texans i una camisa blanca, anusada,
sí, 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 sí. Molt 60.
I que ensenyava una mica el melic, i jo crec que en aquella època vam començar a veure moltes noies que ensenyaven el melic imitant amb aquesta noia, no? La baby de Dirty Dancing.
I molts tios van comprar la xupa aquesta de cuir negre que porta Patrick Swayze, no? També.
Ai, sí.
És com gris, no? Que a mi m'expliquen que com gris es va estrenar també aquí al nostre país, la gent, els xavals adolescents anaven amb un
el tupé.
Amb el tupé, no? I sí, com imitaven, o sigui, imitaven el John Travolta, que era molt exagerat, realment.
Sí.
I portaven una pinta darrere aquí, saps, els texans. Tu m'ho explicava al meu cosí, que
tu
ja té 50
anys. Tu recordes el nostre oient que ha vingut avui, el Robert Rosselló, tu recordes a Lleida, a aquesta època, si també vau viure amb aquesta efervescència?
Sí, bueno, a mi m'ha agafat l'època de primer debut, de acabar l'EGB i primer debut, vull dir, i quan sents aquestes cançons, se venen al pensament, al cap, aquestes vivències de l'institut, del gimnàs, de...
Aquella nena del col·le que t'agradava.
Les colònies.
Les colònies.
Quan es feia la festa allà...
Són cançons que et fiquen en aquell temps. Sí,
parla'm, Xavi, d'aquesta cançó.
Mira, aquesta cançó
és
primer,
un clàssic.
Sí, és un clàssic de Mickey and Sylvia, que van ser un duet d'R&B, l'R&B clàssic, de l'Irrman Blues, de guitarra, dels 50, i és molt curiós perquè està escrit en part per Bob Whitley, que és un dels pioners
del
rock and roll.
Anys, sí.
Sobre aquesta cançó a la pel·lícula, a mi m'encanta perquè una vegada ja s'han enamorat aquests dos i han fet l'amor, aquesta és la cançó que se sent després quan estan assajant el ball que ha de fer la baby.
I de sobte no saps què passa, que un cop s'han enamorat i ja ho han fet tot, de sobte balla molt bé ella.
Celebren l'amor amb aquesta cançó, que recordes que estan a una habitació tancada, amb parquet, que és una sala de ball,
sí.
I estan els dos com juganers, no?
Ai.
Perquè com ja... Que atenció, clar...
L'atenció ja ha marxat, vols
dir. Ja han fet l'amor,
Això no era gaire dels 88 d'aquí, eh? No, la gent, els 88, aquí no fèiem gaire l'amor,
No, el 88 no es feia l'amor a Barcelona.
La gent jove,
com ara,
la gent de 12 i 13 anys, t'assegur
que no. No fèiem l'amor.
Era una cosa que estava molt lluny, molt lluny, molt lluny.
I de fet, et diré, si tenies 12 o 13 anys a l'època, quan veies Dirty Dancing, és una pel·li molt blanca, però
sí,
hi ha escenes mig eròtiques quan estan els dos al llac practicant el salt final de la seva actuació,
sí, sí.
Que es nota que ella es mulla la camisa,
sí.
Hi ha unes transparències...
I a més amb una temperatura de 5 graus, perquè està gravat al mes d'octubre.
O sigui que van passar molt de fred.
Està ambientada amb l'estiu.
Mira quantes coses
s'abluien,
eh?
Però està gravada al mes d'octubre. 5 graus de temperatura, està bé l'aigua.
Doncs escolta, ens està escoltant el Jordi des de Barcelona i té ganes d'explicar-nos alguna cosa sobre Dirty Dancing. No sé si a tu també et pujava la temperatura, Jordi. Bon dia.
Hola, Hola.
Com estem?
No crisi de la temperatura, que ja hem entrat a la normalitat, eh?
Què vols dir que hem entrat a la normalitat?
Home, que...
Ah, que has tornat a la feina?
No, no, per la temperatura que portem a... dies, que això era...
Jo no et parlava del temps, home. Jo et parlava de Dirty Dancing.
Ah, val, val. Bueno,
què ens vols explicar de Dirty Dancing?
Bueno, que va ser una pel·lícula molt, amb molt d'impacte i bueno, molt fresca i divertida, a part de les connotacions que tingués, no?
I tu creus que encara la podem mirar? Vull dir que encara ens enganxaríem o no?
Bueno, per la música. Per la música.
Potser la història ja es tornaria una mica, fallaria una mica.
Sí, ja seria una mica, com es diu allò, que es posa...
No, però és un clàssic del cinema d'Amoríos,
de
no? Sí, Pretty Woman, mica. No?
Home, Siete Nobles para Siete Hermanos també déu-n'hi-do, eh? I ara ens l'empassaríem,
sí.
Eh?
Per cert, fa molts anys que no l'he tornat a veure.
Ah, doncs escolta, a mi m'agrada molt aquesta pel·li.
Sí, s'ha passat alguna vegada darrerament, perquè jo fa
no
molts anys que no...
No, no, jo la vaig veure amb una plataforma digital.
Val, per això, per això, per això.
Doncs Jordi...
Era gairebé incombustible, aquella.
I tant, i tant. Doncs moltes gràcies.
Em sembla recordar que...
Digue'm.
Ja sé que algun dels actors d'aquells després va actuar a West Side Story, podria ser, no?
Pot ser, sí.
Segur,
però ara,
segur,
ara, segur, perquè no n'hi havia gaires que ballessin així de bé.
Per això.
Jordi... No, digue'm.
Em ha vingut a la memòria una pel·lícula que no acabem de recordar i el vostre company m'ha fet caure, que era la de Billy Elliot.
Billy Elliot, un bon musical,
una
també.
Una altra manera de ballar.
Sí, no? Una altra manera de ballar.
Doncs escolta, quedem-nos...
Una bona pel·lícula, eh?
Sí, i tant. Billy Elliot també ens va agradar molt. Jordi, ens quedem amb aquesta imatge. Vinga. I continuem, que ens falten 5 minuts per les 12. Gràcies.
Una vegada us felicito, eh?
Merci.
Gràcies. Adéu.
L'Eva Guado, també des de Twitter, que ens envia un vinil original que conserva gràcies al seu germà. Meravellós vinil.
És que quina portada,
de Patrick Swayze,
eh?
I Jennifer
allà
Grey.
Abraçats, eh?
Sembla que s'olorin, a més a més.
Però també és com molt... També és blanca i a la vegada té un punt així eròtico festivo, no?
Ja et veig jo, tu, molt, molt brut avui, eh? Escolta, anem a canviar la cançó?
Sí, ara ens posem romanticots. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart. She's like the wind. I escolta, ja ens imaginàvem amb una melena, una cosa meravellosa, no?
I és una de les altres cançons composades expressament per la pel·lícula i cantada per Patrick Swayze. Que tampoc és que es pugui dir que canti molt bé, perquè, de fet, després no va continuar.
Però el sentiment és el que importa.
Però és que aquesta cançó va ser un hitazo al·lucinant i va arribar com el número 4 del Billboard i va estar anys. De fet, és un dels 7 polsades més venuts, també, del 88, eh?
Jo me'n recordo que anava en bicicleta i les trenes se'n movien amb aquesta música.
I aquesta cançó sona quan, en totes les pel·lícules d'Amoríos, hi ha un moment de trencament de la relació. I aquí és quan, a la pel·lícula, els dos s'han de separar perquè... El món no entén el seu romans entre una noia una mica pija de 17 anys i un rockero rebelde que no té un duro, realment.
No,
i aquí ja es separa, no?
I totes les senyores del resort aquest se'l volen fer, també.
Sí, sí, no, de fet, ell té un amant, una dona així ricachona, sí. També, no? Que ja també ja és un personatge que... embruteix una mica la història.
Doncs escolta, ho hem de deixar aquí, però si voleu sentim una última cançó del Beat Medley, I've Had
sí,
the Time
la
of My
final,
Life.
La catarsi final, el happy end.
A veure aquest programa, també. Laia, tu no et van aixecar mai per ballar aquesta cançó, Laia Vidal?
No, no vaig tenir aquesta sort.
Ai, quina llàstima. Doncs escolta, potser quan arribis avui a casa tindràs una sorpresa, que et
rodeu. Ai, ja m'agradaria, eh?
El seu home, ara que ens està escoltant, que vagin fent força.
Un ram de flors, eh?
Exacte. Laia, ens has de dir tots els oients una mica que han participat i t'he de dir dos números que s'enduran vals de la FNAC.
Molt bé, doncs digue'm. El 1 al 28.
Doncs el 13...
Vale.
I el 2.
Entesos. Doncs mira, tenim l'Andreu Arbó,
sí?
I l'Andrés Castells.
Mira. Doncs escolta, aquests dos oients, dos Andreus i dos Andrés, s'enduen aquest val de la FNAC i digue'm alguna cosa que ens hagin explicat.
Molt interessant. Doncs l'Andreu Arbó deia que hauria d'haver-hi un món on les dietes fossin la dieta dels canelons, la dieta de la crema catalana, dietes bones i que, a més a més, aprimessin.
Escolta, això és un món ideal, ens encanta, és meravellós. I fins aquí nosaltres l'Interferències d'avui. Aquest programa l'ha fet Fran López, el Pau Benteo, la Laia Vidal, l'Aina Català i la Montse Virgili. A tots tenim molts somnis de com ens agradaria que fos el món. El Fran diu que a vegades li agradaria un món on pogués parlar amb la gent al carrer sense haver d'aguantar cares estranyes. El Pau diu que somia en una societat on respectin els animals. La Laia s'imagina un món sense violència. L'Aina somia en un univers on tothom parli mallorquí. I qui us ha parlat li agradaria viure en un món on ningú fos discriminat per cap motiu. I tornem la setmana que ve.
Finestra, posem-hi tota la passió. Finestra, així que porta una finestra i sortim bé tu i jo.